Díades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui comencem Pleiades parlant sobre un tema molt d'actualitat, la meteorologia. I per parlar-nos d'aquest tema tenim avui amb nosaltres José Miguel Femenia. Benvingut, José Miguel.
Moltes gràcies, Elisa. Encantat d'estar ací de nou i moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu. El nostre convidat naix a Sogorb, l'Alt Palància. És llicenciat en Física per la Universitat de València. És membre de la Unió de Radioaficionats Espanyols des de fa més de 26 anys. Des del 2004 manté una estació d'enregistrament de dades meteorològiques a Pedreguer, la Marina Alta. Ha impartit classes en el màster de postgrau Nous sistemes d'observació i vigilància en meteorologia i climatologia del Departament de Física de la Terra i Termodinàmica de la Universitat de València. També manté l'enregistrament i el tractament de les dades d'altres estacions meteorològiques de la comarca de la Marina Alta. Actualment treballa com a analista de sistemes del Servei d'Informàtica de la Universitat de València, on es dedica al disseny i a la gestió de la xarxa informàtica i de les comunicacions. José Miguel, ja sabem que ets un gran radioaficionat, cosa que ens vas demostrar en el programa en què parlàvem precisament d'aquest tema. I fent una cerca per la teua pàgina web, hem vist que, a banda de la teua afició, la ràdio, també hi ha informació sobre l'oratge. Quina mena de relació s'estableix entre una estació meteorològica i la xarxa de radioaficionats?
Bé, si vols, primer conto un poc la història de per què vaig muntar una estació meteorològica. La meva afició a la ràdio ve de molt antic, els seus orígens provenen de quan mon pare es dedicava a fer equips de ràdio. Aleshores, la part meteorològica també prové un poc dels antecedents familiars. Mon pare enregistrava dades meteorològiques a la vall del Pop, a la Marina Alta, en Xaló, i tenia molta afició per mantindre en molta cura aquestes dades. Jo vaig estar durant molt de temps seguint-li un poc la pista i seguint la seva tasca d'enregistrament en paper, fins que un dia vaig dir que podria aplicar els meus coneixements informàtics a tindre una cosa molt més convenient, automatitzada, que no tinguera que dependre de que tots els diumenges per la vesprada recordar-me d'anar a mirar els termòmetres i els sensors i tot això, sinó automatitzar-ho. I bé, en el 2004 vaig tindre un poc de temps per dur avant això, que este projecte que tenia, i allà que vam anar, vam instal·lar una estació automàtica, i la relació en la ràdio és també molt, molt estreta. En el món de la ràdio n'hi ha també molta gent aficionada o en ganes de tindre coneixements sobre meteorologia. Més que res perquè normalment solen tindre estructures aèries molt grans, com són les antenes, que estan sempre a l'aire lliure i que els afecten moltíssim els meteors. Tant el vent, sobretot, la neu, el gel, que varien aquestes estructures i fins i tot sempre es passen la meitat del temps fent ràdio i l'altra meitat del temps arreglant totes les destrosses que ens fa la meteorologia en les nostres antenes. I hi ha molta gent que segueix la informació meteorològica més que res per posar cura en les seues instal·lacions i les seues antenes. Tenim una xarxa dedicada en particular a recaptar les dades d'estacions meteorològiques d'aficionats i de radioaficionats, que es diu APRS, Automatic Packet Reporting System, que el que fa és simplement que tu agarres les dades de les teues estacions automàtiques i les envies per via ràdio. I les envies com estem fent aquest programa. Les envies a les zones, la gent rep aquesta informació que va transmitint-se d'un repetidor d'un altre repetidor, i el que li interessa pot anar guardant-se-les, almacenant-se-les, veient què està fent en la comarca del costat, en la província del costat, o inclús en el país o el continent del costat, en pràcticament en una informació als cap de 5-10 minuts de quan s'ha produït el fenomen. No? Després hi ha una altra relació molt íntima entre radioaficionats i la meteorologia, que és l'activitat solar. En la ràdio, una part de les nostres comunicacions esdevé en unes ones que es propaguen en funció de l'activitat solar que hi ha a cada moment. Aquesta activitat solar, que solen ser cicles d'11 anys, afecten tant a la propagació de les ones electromagnètiques per a la transmissió de ràdio com a la meteorologia, vulguem que no. N'hi ha cicles que es poden graficar perfectament, que compleixen aquests 11 anys. No? Aleshores, ahir hi ha una relació també molt, molt intensa. És a dir, tu mires la meteorologia des del punt de vista de què va afectar-te les teues capacitats de comunicació o de fer ràdio. I per altra banda, en moltes ocasions el que hi ha és que hi ha estacions que estan ubicades en llocs aïllats, on ni tan sols moltes vegades n'hi ha telèfon ni cobertura, per exemple, de telefonia mòbil, i moltes de les transmissions de la informació que s'arrepleguen a aquestes estacions, inclús estacions molt aïllades, en llocs desèrtics, en pics de muntanya, es fa mitjançant ones de ràdio, i en moltes ocasions gastant equips de radioaficionat. I són radioaficionats els que mantenen i procuren que aquesta xarxa de transmissió de dades estigui en marxa. Mm-hmm. O sigui, ja veu que hi ha prou relació, eh?
Sí, sí.
Prou relació.
Sí, i fins i tot en l'altre programa, quan te comentaves també que en una situació de catàstrofe natural,
clar,
és que ho salvaven, eren els radioaficionats,
sí,
no?
Sí, sí, sí. De tal cas, moltes vegades hi ha... Al voltant de tot això hi ha una infraestructura molt, molt important, perquè no és tan sols... tu procures mantenir la teua estació de ràdio disposta a funcionar en els casos en què no n'hi hagi corrent, poses bateries, poses generadors, els tens a punt, més que res perquè també es gastes a voltes quan te'n vas a la muntanya a fer transmissions de ràdio des d'allà. I al mateix temps, després, o potser tenim ocasió de comentar-ho, mantens aquesta mateixa infraestructura per a mantenir funcionant sempre l'estació meteorològica. En les pitjors condicions, quan es produeix pues, el desastre meteorològic pertinent, continues mantenint els registres de meteorològics com una extensió del funcionament de la teua estació de ràdio.
I com, de quina manera funciona una estació meteorològica? Pots descriure un poquet de funcionament?
Sí, sí. Crec que sí, Toni. Anem a veure. Primer, caldria pensar-nos un poc de quin tipus d'estació meteorològica estem parlant. No? Vaig que referir-me a estacions meteorològiques d'aficionat, de gent que té una certa afició per la meteorologia i vol mantenir allò, diguem, en un ordre de magnitud com el que podria tenir una persona normal, no? en sa casa. No estem parlant d'estacions professionals com les que muntarien les grans xarxes o les xarxes estatals o inclús mundials de meteorologia, que aquestes persones es gasten, són estacions que valen molts diners, estan més o menys automatitzades. No? Així va, les estacions d'aficionats tenen un rang molt variat. Primer estan les estacions manuals, que la gent té els seus sensors, el seu pluviòmetre, el seu termòmetre, el seu anemòmetre, i manualment, tots els dies, diu el seu llibre de registre, tots els matins a la mateixa hora o tots els dies a les mateixes hores va allà, llitja els valors, se'ls apunta en el seu llibre i acaba en col·leccions de llibres que duren anys i anys i anys, i algunes verdaderament impressionants perquè són verdaderes sagues familiars que han mantingut aquesta informació i han anat millorant aquests sensors.
Se van anar passant de pares a fills.
Clar, sí. Ahir el funcionament és molt senzill. Tu poses una garita per a evitar tindre, pues, no sé, que n'hi hagin animals que puguen alterar, que puguen tombar els sensors, que puguen trencar-los, que per altra manera complisquen uns estàndards de com tenen que estar situats aquests sensors, és a dir, a una determinada altura de terra, que el terra tingui que ser d'un tipus especial, no? Que siga grespa, i en fi, que l'anemòmetre estigui a l'altura adient. I aquestes estacions no tenen res en particular, és un termòmetre més o més calibrat, és un pluviòmetre que és una proveta calibrada, que tu vas allà i pres les mesures sense cap tipus. Clar, això significa una força de voluntat enorme, no? De tots els dies, a les determinades hores, anar allà. És tasca de pastors i de flares, que dic jo moltes vegades, que són els que mantenen moltes estacions d'aquest tipus. I després aquesta informació la porten, és a dir, la comuniquen quan es dona una situació especial, pues a les institucions que s'encarreguen de replegar les dades meteorològiques a un nivell superior, pues col·laboren ells i aporten aquesta informació. I moltes vegades és un lloc on recurrir a buscar registres molt antics, no? de meteorologia. Les estacions automàtiques que han anat sorgint en els últims anys, la veritat és que són molt diferents. Ahí ja no fa falta una dedicació tan personal, sinó que simplement tu montes uns sensors que són també el mateix, un termòmetre, un higròmetre, els distrits que tingues, i el que passa és que estan tots connectats electrònicament a equips que repleguen aquestes mesures de forma electrònica. Les repleguen de forma electrònica i al mateix temps tenen la seva part de recaptació i d'enregistrament de dades. Aquestes dades van registrant-se electrònicament, després passen a estar enregistrades informàticament i d'ahir ja les exportes si treballes com vulguis. Aquestes estacions, el que passa és que en els últims anys s'han tornat molt assequibles. Aleshores, antes o millor, uno tenia que treballar mitja vida per aconseguir tindre una, i ara avui en dia pràcticament en el que costa, pues, no sé, eixir anar-te'n una nit a un hotel, tens una estació meteorològica d'unes capacitats prou impressionants. Això sí, has de tindre la mateixa cura que tenies en l'altra estació de col·locar i posar els sensors com cal. Com funciona? Pues molt fàcil. El termòmetre sol ser el que es diu un par de mesura termoelèctrica que simplement varia el voltatge en funció de la temperatura que estigues medint. Bueno, avui en dia el tenim en tots els llocs, en el sensor, en tots els termostatos tenen aquest tipus d'equips de mesura. L'anemòmetre pues, també és molt senzill, no? un equip en les seues casoletes, la seva hèlix, que medis, compta el número de voltes que pega i en això calcules la velocitat del vent. En fi, que no són equipaments ni particularment cars ni difícils d'aconseguir.
Deuen tindre també higròmetre, no?
L'higròmetre, sí, igual, humitat. També és un sensor d'humitat. I per altra banda, després resulta que són també prou acurats. Al mateix temps que s'han abaratat, al mateix temps són prou sensibles, no? I aquestes estacions tenen després aquest altre avantatge, no? Que és tu treus la informació d'allà i la pots volcar al teu ordinador, pots anar almacenant, pots guardar les dades sense tindre cap tipus de preocupació ni tan sols tens perquè estàs físicament allí. Tu pots tenir l'estació en un lloc en la muntanya, en la teua casa de camp i anar una volta cada 15 dies i replegar les dades o enviar aquestes dades com vulguis allà on vulguis. Què tenim a banda d'això? Pues després tenim una altra part, que és en aquestes dades què fem en elles, no? En l'estació meteorològica podem o bé simplement tindre-les allà almacenades el temps que volem i anar esborrant-les a mesura que passa el temps, o fer una presentació d'aquestes dades en una pàgina web o enviar-li-les a la institució que te les demane pel que vulguis, o tindre més cura en allò i fer uns tractaments i preparar models o posar-te en una altra xarxa d'altres estacions per a intercanviar aquesta informació. Tot això es fa en les estacions meteorològiques d'aficionats. Els tipus de sensors habituals, pues, lo de sempre, el termòmetre, un baròmetre, l'higròmetre, l'anemòmetre i pluviòmetre i sobretot també sensors solars, no? Sensors solars que avui dia cada vegada estan més de moda per medir la radiació solar, perquè cada vegada es va donant-se compte que també té molta influència en el tipus de clima de la zona i en certs efectes meteorològics.
Val, José Miguel, estàs dient-nos algunes qüestions que s'han, alguns aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora de muntar una estació. Aleshores, m'agradaria que ens concretares una micoteta més quines són les mesures de seguretat que cal tenir en compte a l'hora de muntar-la.
Sí, bé, com tot en este món, no? El primer és una seguretat física. Normalment l'estació meteorològica la vas instal·lar en un lloc que al seu voltant complís amb unes determinades característiques. Es tracta de que totes les estacions que vulguin contrastar dades pues, obtinguin les dades d'una forma semblant. No pot ser que un posi la seva estació meteorològica al costat del fornet de coure les coques, perquè clar, quan coures això ens donaran una temperatura que no té trellat, no? D'igual manera, pues, no volem que pues, jo què sé, que ho posis al costat, això és un poc exagerat, però hi ha gent que ho posa al costat del seu equip d'aire condicionat. Aleshores, quan es posa allà en marxa, pues, ja tenim el lío armat, no? No, es tracta de posar-ho en llocs bé i cobert d'alguna manera per a que els efectes que en un moment determinat es puguen produir per allà, pues, escolta, que no t'arribi un xicó i et tombe pues, el pluviòmetre, si tens un pluviòmetre fixe i te'l trenque, no? O pergues el registre del pluviòmetre pel que siga, no? Tens que tenir una seguretat física, té que estar tancat en la seva gavieta o i els sensors que no li pegui el sol directe, perquè si no la temperatura pujarà molt ràpidament.
Clar, que ha d'estar sempre a l'ombra.
Clar, té que complir uns requisits, ja dic, mínims. Per altra banda, l'anemòmetre interessa que, bueno, hi ha gent que pren mesures a diverses altures. Normalment això significa que tens que tindre un màstil, una torre, correctament arriostrat i en cura de que no li caiga algú al cap. Si ho tens a ta casa, pues, el més que pot passar és que li caiga a la teua dona, però hi ha gent que ho té al terrat i quan fa ventoleres, pues, hi ha que anar alerta de que no caiga baix cap part de l'estació meteorològica. I per altra banda, convé que ningú que no conega com gestionar, com manejar-se en l'estació, puga alterar-la. L'estació requereix un manteniment. Manteniment significa que el pluviòmetre, a mi se m'ha donat el cas diverses vegades, el pluviòmetre funciona d'una manera molt senzilla. Tu notes, en les estacions automàtiques està pensades perquè no tingues que anar tu allí a veure cap de proveta o cap de tub per veure on hi vas del nivell de l'àuvia o buidar-lo, sinó que té que fer-ho d'una forma que siga desatesa. Com ho fan? Pues fan pues, una espècie d'embut que replega l'àuvia, tira una goteta damunt d'un balancí, com una espècie de bàscula, que al mateix temps va buidant-se i el balanceig d'este sensor passa una part imantà per un altre sensor i compta moltes vegades ha tombat el balancí. En això, quan tenen el pes de la goteta de l'àuvia, doncs poden calcular quanta pluja ha hagut. Clar, el que passa és que allí tens que fer un manteniment, perquè qualsevol animal que es posa allí, com per exemple una aranya o una aranyeta que es dedica a fer la seva tanyarina allí, va produir una alteració de la mesura. Per tant, tens que anar de quant en quant, sobretot així que hi ha de vegades que no plou durant molt de temps, doncs tens que anar allà a comprovar que no estigui brut. Després, les coses electròniques també acaben trencant-se. Un termòmetre de mercuri o un termòmetre... Ara ja no se'n fan, però bé. Requeria poc manteniment, però les coses electròniques, normalment doncs, que les piles, que si tens una placa solar que estigui neta per a donar-li corrent a l'estació, requereix això. I per tant, tens que tindre un accés a l'estació meteorològica controlat, però relativament fàcil. Si tu poses l'estació meteorològica, no sé, al teu terrat, en un lloc que tens que ho tens difícil, que tens que anar per damunt les teules i pensar que pots esverar-te i anar-te'n baix, doncs, és una cosa que tens que pensar-te abans de posar aquest tipus de coses. Després hi ha una altra part que ja està més, més relacionada en la informació que traguem de l'estació meteorològica, que són les dades meteorològiques. Això també requereix la seva seguretat. Com totes les dades, com tots, és que sabeu que gastem els ordinadors, les tenim molta estima per les nostres dades. No? És que recaptem informació i dades meteorològiques, també ens l'estimem. Aleshores, no hi ha cosa més dolenta que descobrir que un dia que l'ordenador on tenies les, pues no sé, els registres dels últims 3 anys de pluja, de temperatura i d'humitat cada 5 minuts i que t'havies molestat en fer totes les tasques de manteniment d'això, de repente aquest disc ha deixat de funcionar i ja no tens cap còpia de seguretat d'aquestes dades. Aleshores, pues, hi ha que procurar mantenir una còpia de seguretat, i guardar aquestes dades igual que feia el Flare, no? En la seva biblioteca, en tots els seus llibres, no? Igual que aquell home procurava que no se li cremaren, pues tu has de fer el mateix en les teues dades en format electrònic. I això també és molt important. Per altra banda, no és només això, sinó que també hi ha un punt intermig ahí, que és en l'hora de les transmissions de les dades. Tu tens que assegurar-te que quan el sensor agarra les dades i les transmet on tu les emmagasenes, ese tros, esa part siga també segura. No tan el segura de que siguin, ahí no són dades bancàries, no? És la temperatura que ha fet, però ho registres cada 5 minuts. Pues, tens que procurar que aquesta línia de veres estiga funcionant bé, perquè en un moment determinat tu podries estar, els teus sensors registrant coses i, sin embargo, no podrien estar emmagasenant-se, podries estar perdent-les. També tens que comprovar de quan en quan que tota aquesta circuiteria i tot això respon i funciona correctament. Que siguin, que, diguem que n'hi ha distints nivells de seguretat. Per altra banda, també depèn després quina presentació o on tingues que enviar aquestes dades. T'imagina't que te les demana, pues, l'Agència Espanyola de Meteorologia o jo que sé, la Direcció General de Tràfic, però que siga, perquè li interessa en un moment determinat i tu demana o descobris que tu registres allí les dades, te les demana, pues, tens que donar-li-les, diguem, en la seua cota d'errors, no? Dir-li, no, mira, pues, jo en tinc cada 5 minuts, però tinc en compte que quan s'ha produït una errada o quan s'ha produït, tens que tindre-la perfectament acotada allà per a que la persona que rebi les dades tinga coneixement de fins on pot arribar en aquestes dades. No? I això significa també tindre la consciència de que tens que apuntar en els moments en què dur, diguem, com una relació dels moments en què l'estació se t'ha parat, que no has replegat les dades correctes, que són més confiables perquè en aquest moment, pues, jo que sé, has tingut, pues, això, un animal en un sensor, o un sensor se t'ha estropejat per el que siga i has estat gastant un altre que no era tan bo. No?
Bé, José Miguel, fent una cerca per la pàgina web, ens ha cridat l'atenció que a Pedreguer hi ha una llista de distribució de correu electrònic per tal que aquelles persones interessades puguen rebre informació sobre els canvis en la seva estació meteorològica i també com una espècie de fòrum sobre meteorologia. Com va néixer aquesta idea?
Bé, si m'ho permeteu, parla de la meva estació, no? Jo vaig procurar, la idea que vaig tindre de quan vaig muntar l'estació és replegar les dades meteorològiques i fer-les públiques. I a banda de fer-les públiques, procurar que posar tot allò que era més important en el emmagatzemament de les dades, guardar-les i presentar-les el més còmode possible a la gent. No sempre és fàcil, no? Aleshores, n'hi ha gent que no li agrada estar pendent de la pàgina web, d'anar a veure quina és la temperatura que hi ha avui, o li interessa en un moment puntual, però per altra banda li interessa potser rebre informació resums, com va anar ahir el dia, o la temperatura d'ahir, les màximes, la mínima que va haver ahir, la precipitació, no?, que ha hagut. Aleshores, jo no tenia un mecanisme fàcil de fer això i no m'agradava que la gent es veguera obligada a visitar la pàgina. Doncs vaig posar una llista de correu i el que s'apunta allí pues, rep la informació més o menys automàtica. I per altra banda, et serveix també de lloc on comunicar els canvis, que no n'hi ha molt a sovint, però de vegades sí, no? Pues mira, ara no m'han funcionat aquest sensor, ho ha canviat aquest sensor, ho ha canviat el lloc on replegue l'anemòmetre, l'ha pujat 10 metres o l'ha baixat 5 metres. Mm-hmm. I coses així, et serveix de log al mateix temps que ho comuniques a la gent, perquè estigues gastant les teves dades, perquè tu tampoc saps mai qui els replega. Si tu poses les dades meteorològiques a l'abast de tot el món, no saps exactament qui està mirant allò. No? Mm-hmm. Aleshores es dona la possibilitat d'estar informats de com van els canvis. Per altra banda, a la gent també li agrada xerrar prou de meteorologia. Tots, no sé, però jo recordo els meus avis que podies estar fent el que, quan eres molt, molt jovenet, el que volgueres, et donar la gana en el menjar, menys a l'hora en què fent el test per la tele. En aquell moment tenies que estar callet, i en seguida dir a l'abuela, no feu soroll, que el abuelo vol sentir el temps. A la gent li agrada això molt, o sigui, i la idea és això, pues, dir, bueno, ja que li agrada, almenys li agradarà xerrar i comentar les circumstàncies. De veres, sí, la gent li crida molt l'atenció parlar del temps, sobretot quan es produeixen fenòmens.
Hi ha qui fins i tot canvia de canal per veure el temps en cada canal.
I veure quines diferències. Avui dia és més divertit, perquè abans sí que hi havia més variabilitat, ara trobo que és molt uniforme.
També diuen que abans l'encertaven menys que ara, no? Que ara l'encerten més.
Sí, però sí, hi ha moltes més dades.
Tenen més mitjans, no?
Més mitjans, sí.
I el Mariano Medina no tenia tant de mitjà com l'Alfred Picó.
Exacte, no era el mateix. L'estètica tampoc. No, i bueno, però com tot això en les llistes de correu electrònic també depèn un poc de la dinamització que n'hi hagi del senyor que du la llista. Jo no tinc molt de temps per dedicar-li a ahir, però sí que n'hi ha altres, com per exemple en Ontinyent n'hi ha un company que també du unes llistes i són molt molt actives. Aquella comarca la gent en participa molt, n'escriuen i sempre estan al voltant de la meteorologia i molt, molt animats, no? Esta, jo diria que té menys èxit, però tampoc estava pensat un poc per això.
Bé, i hi ha visites a les estacions meteorològiques per tal que les persones interessades puguen entendre i veure físicament com funcionen?
Ah, anem a veure, això és com qualsevol altra afició, em refereix que les estacions aquestes d'aficionats i tal. A tot el món, bueno, sobretot als pescadors, els agrada tindre gent que estigui mirant el sabore que repleguen. Aleshores, els senyors que repleguen dades meteorològiques també ens encanta que vingui la gent a dir-nos a veure què s'ha replegat. Que jo conegat, bon, ningú li negaria que vinguera a veure com funciona allò. De tal cas, normalment solen estar, pues, ja dic, potser en les terrasses, en les zones urbanes, però en el camp estan en llocs que és fàcilment accessible a peu. I la meva, per exemple, pues, jo estic encantat que vinguera gent a veure com funciona i quins són els mecanismes de registre de les dades i com s'almacenen i com es tracten. De tal cas, alguna de les xerrades que donen els cursos aixòs són d'això, és una visió de com està muntada l'estació, de com replegue jo les dades, com faig el tractament d'aixes dades i quina és un poc la filosofia a l'hora de muntar l'estació meteorològica.
Doncs en aquesta línia un poc va la nostra pregunta ara. Com s'obtenen les prediccions del temps, a partir de quines variables meteorològiques i quines són les que són més importants, les que hem de tenir sempre en els registres?
Bé, Devi, primer que res, a mi no m'agraden les prediccions. I ara diu, ai, que poca gràcia.
Un altre José Miguel també ens ho va dir. Salutacions.
Sí. I no m'agraden gens les prediccions i les prediccions meteorològiques tampoc. A mi m'agraden recollir les dades. m'agrada molt recollir les dades i anar emmagatzenant-les. I que els que vulguin fer prediccions les tinguin al seu abast i puguin fer en ells totes les prediccions que vulguin. Jo quan vaig muntar l'estació i quan replegava dades inclús de forma manual, sempre tenia molts problemes per replegar, per tindre informació de dades meteorològiques. De tal cas, avui en dia és molt complicat. Tu mires inclús en les estacions d'aficionat i la gent no té la cura de dir, bueno, tinc una estació automàtica que és capaç de registrar dades de temperatura, de pressió atmosfèrica, d'humitat, de velocitat del vent, direcció del vent i tot, cada minut inclús o cada segon. I aquestes dades s'arrepleguen, es mostren un moment en una pàgina web i es perden. Aleshores, quan jo vull anar-me'n cap arrere a veure què ha passat allà, o només puc arreplegar resums molt limitats de la informació meteorològica, o pràcticament no tinc res. O per altra banda, tinc que recurrir a gent que sí que té aquestes dades alçades, però cobra autèntiques autèntiques fortunes per donar-te aquesta informació, cosa que em pareix... Home, bé, d'acord, si hi ha una empresa comercial que s'ha dedicat a això, però que una agència estatal, una agència, diguem, que es paguen els diners de tots per donar-te les dades que ell ha enregistrat, cobre coses que no estan escrites o que no, simplement no les pots trobar, doncs no em sembla correcte. I a mi jo vaig muntar allò amb la intenció de dir, bueno, les meves dades tenen que estar totes el més fiables possibles i a l'abast de qualsevol persona. Que vulgui connectar-se allí, les pugui recuperar i pugui veure-les en la mateixa granularitat en què jo les ha registrades. No resums, després ja faré resums i presentaré tot això. Però si tinc, diguem, les dades completes, qualsevol persona podrà gastar aquestes dades per fer el que vulgui. I bé, aquestes dades jo no sé si es gasten per fer prediccions. Jo diria que avui en dia se'n gasten, però la majoria d'ocasions jo crec que les prediccions avui en dia venen per models, models matemàtics que ja tenen molt elaborats, que gasten i fan servir aquestes dades i moltes més, i gasten ordinadors molt grans per a fer aquestes prediccions meteorològiques i climàtiques més bé. I després, avui en dia, sobretot per lo que és el dia a dia, les prediccions jo trobo que van més replegant la informació que els arriba de satèl·lits, la informació que els arriba de radars, de sensors que tenen també en altres satèl·lits, que no són simplement els fotogràfics, sinó que són, avui en dia són capaços de dir-te, saber la humitat que tens a nivell del terra, a una determinada altura, la temperatura... Són coses... I per altra banda, també les prediccions jo crec que estan molt influïdes per quin tipus de predicció vulguis fer. Vols fer una predicció global, global que afecta una àrea gran? Vols fer una predicció molt puntual per a una àrea gran? O vols fer una predicció molt puntual per a una àrea menuda? Aleshores, cada cosa s'ha de tractar d'una manera diferent. Home, quines variables? Pues lo de sempre, està clar que van a ser variables meteorològiques per a definir el clima, no? I la temperatura, la humitat, tot això sempre va tindre molta importància, la velocitat del vent, clar. Però avui en dia ja n'hi ha altres, pues això, com la radiació solar que rep cada tipus de substrat, no? Si és sobre l'aigua, si és sobre terra, sobretot per aquests canvis bruscs de situacions meteorològiques, són importants. Avui en dia, no sé, em sembla que per a una àrea, diguem, no molt gran, els models matemàtics són prou encertats. Per a prediccions d'àrees grans ja no són tan encertats com puguem pensar-nos. I per altra banda, Tampoc cal ser molt savi per a fer prediccions molt genèriques, que com passa, tots sabem que l'any que ve segurament a l'estiu farà calor. I a l'hivern, aquest hivern, pues, segurament en alguns llocs farà fred. O sigui, que depèn un poc com vulguis fer la predicció, pues, també tens possibilitats d'encertar sense tindre grans coneixements, simplement coneguem la història. Si apliquem aquesta història, quan més dades tinguem, quan més granularitat tinguem, més capaços serem de filar fi i encertar-la.
Pues jo, relacionada també amb la pregunta que ve ara, si no tens inconvenient, m'agradaria que contares la història que m'has contat, aquest matí, la del CIT.
Sí.
Eh?
Sí, sí.
Però aprofita per a fer-te la pregunta, si pots introduir-ho. Bé, jo volia preguntar...
Era ahir on pensava respondre.
Era ahir? Oh, fantàstic. És que m'ha agradat molt el que m'estava comentant. Bé, com ha anat variant la climatologia a la Comunitat Valenciana al llarg... Així t'havien preguntat de l'últim segle, però això que ens contaràs fa molts més segles.
Sí, sí, sí.
Set o vuit.
No.
Més.
És del CIT?
Més.
Ui, si ja ho sabeu.
No, per a veure l'evolució de... Per a veure l'evolució de... del clima, en aquest cas en la Comunitat Valenciana, com sempre hi ha que recurrir, i així i en qualsevol lloc, a registres històrics. El problema dels registres històrics en totes les coses que afecten, diguem, pues, des de tanta com la geologia, la meteorologia, és que els registres que tenim són a molt curt termini.
I que fa poc.
I entonces, sí, pots extrapolar cap arrere, però també pots tenir un error gran fent aquesta extrapolació cap arrere. A mi, se'm va clar que s'ha produït un augment de la temperatura. En alguns llocs afirmen que, bé, en la segona part del segle passat, pues, hi ha un augment d'uns 0,7 graus de temperatura, de la temperatura promig, en la Comunitat Valenciana. També és difícil de veure. Bueno, això tindria que dur darrere tota una informació addicional. Bueno, quines dades has replegat tu, d'on les has replegades... Bé, anem a pensar que és així, no? Perquè de tota manera jo duc 5 anys replegant dades meteorològiques i sí que em sembla que n'hi ha un lleuger augment de la temperatura, però és una sensació, jo no podria dir de forma matemàtica que ho és. També és cert que després depenem molt de desconeixements històrics que tenim en la gent que ho ha escrit, no? Està clar que hi havia un temps que sembla que sí nevava més, almenys als hiverns, i això està desaparegut. Aleshores pots pensar que sí que hi ha un recalfament important del clima, no? Però altres coses sembla que no canvien. El que li comentava a Eli este matí, jo quan vau preguntar al programa vaig pensar, dic, bueno, em sonava haver llegit que aquestes típiques tormentes que tenim, gotes fredes o com vulguem dir-li, en esta època de l'any, ja es donaven feia molts segles. I en efecte, vaig trobar ahir el volum 1 de la història del País Valencià de Manuel Sánchez Guarner i Miquel Tarradell, que fan escriuen una història quan conten, diguem, la influència del CIT en la comunitat, el País Valencià. I jo recordava haver-ho llegit i ahir ho vaig repassar. Que en efecte, a l'octubre del 1093, tia, que ja han complit ja han complit uns quants anys, no? 900 anys segur.
900, sí, sí.
L'exèrcit almoravit, bueno, ja sabeu que en aquells temps tampoc és clar parlar de cristians i àrabs, no? El CIT estava ajudant als àrabs que en aquest moment tenien el poder a València, i l'exèrcit almoràvit pretenia ocupar València. Va arribar fins a Xàtiva, després van arribar a Alcira, i aleshores el CIT i les seues tropes van eixir cap al Musafes a intentar presentar la batalla allà. Allà va ser l'octubre, I bé, doncs els almoràvits acaben de passar el Júquer i quan ja estaven a punt de començar la batalla, els dos exèrcits allà, van hi haure una espectacular tormenta, entronades, pluja però torrencial, i llamps per tots els llocs, que tal sí, que els almoràvits van veure allò i van fer cama i se'n van anar inclús del Cira, perquè allò no es va semblar segur. No és d'estranyar, eh? Aleshores, podem anar a la setmana passada i estaríem en la mateixa situació. És a dir, que les coses són repetitives i sobretot en climatologia les coses canvien, però canvien lentament. La influència de l'home en aquests canvis, bé, se'n pot parlar, no? Però n'hi ha altres factors que potser influeixen molt més, no? Mm-hmm. O sigui, podem parlar de les nostres emissions de CO2 i com influeixen el clima, però també caldria que ens plantejarem, bueno, i les emissions dels volcans, que superen en moltes emissions de CO2, com ens alteren? Mm-hmm. O sigui, l'erosió del Krakatoa va significar un canvi important en la temperatura de la Terra durant uns anys, eh? Mm-hmm. I tot això és important. El problema de més que els canvis, diguem, que puguen ser puntuals, és dir, com influeix als cicles, no? Anem a continuar tinguent els mateixos cicles d'hivern, estiu, o això va anar suavitzant-se. És molt difícil de dir, no? Perquè els canvis són molt menuts i no tenim tant de coneixement històric. És un poc... si m'ho permeteu, si recordeu, fa uns anys teníem una polèmica enorme sobre el tema del forat en la capa d'ozó de l'Antàrtida, no? Vam tindre allí un temps que estaven tots pensant que ens socarràvem en 7 anys, estaven tots socarrats. Aleshores, sí que tenien, perquè semblava que allò creixia, hi havia un forat allà, no havia ozó i allò creixia. I de repente, d'un sense aquesta part, si us fixeu, ja ningú parla de tot això. I és que resulta que està tancant-se. La gent diu, bueno, és que clar, ara ja no tirem aerosols. Bueno, continuem tirant molt d'aerosols. Els avions continuen volant com a bojos. Encara n'hi ha més avions que n'hi havia. I per què es tanca? Bueno, pues ara ja estem en dubte. Ara no sabem si és que això de quan ho feia de forma cíclica, és a dir, s'ampliava el forat i es tornava a tancar, i ho vam pillar en l'època que estava ampliant-se i ara ja torna a tancar-se. Aleshores, no tenim prou informació de què estava, del que estava passant allà, no? Deixem els científics treballant una mica més, que recullin més dades i ja es plantejarem què podem fer allà. El que sí que està clar que en el calfament global sí que sembla que hi ha una certa influència de l'activitat humana en això, perquè hi ha formes de sí que hi ha formes de comprovar les temperatures i com era el clima en certs parts molt estables de la Terra, que sí que es veu que han anat influint-se, no? Com l'Antàrtida, el gel... Vamos, que tenen...
Les glaceres...
Sí, exacte.
Bé, ens has parlat de la gota freda, veiem que ja en els temps del CIT, ja a l'octubre, podia haver-hi gotes fredes al nostre país, i últimament estem veient com és un fenomen habitual. Però és un fenomen exclusiu del País Valencià o també ocorre en altres llocs?
No, ocorre en altres llocs i ocorre a distintes escales. Recordemos que hi ha hagut inundacions, recordo jo unes importants en el País Basc, al voltant dels 80, poc després de les que va haver així en el 82. I es poden donar en altres llocs. I hi ha coses molt semblants. Nosaltres així som afortunats en el sentit de que normalment en tenim una o dos incidències d'aquest tipus al llarg de l'any, no? Però hi ha gent que pateix tifons o, i pateix huracans un darrere l'altre.
Vols dir que, vols dir que pareguda la natura de les gotes fredes i la dels tifons i huracans és semblant?
No, bueno, és semblant. Al fi i al cap tot és el mateix, no? Problemes de desequilibris entre temperatures i sobretot també problemes de desequilibris de pressió atmosfèrica molt relacionades en la humitat que té l'aire. Si et fiques i si ho sentiu en la televisió, en la ràdio, moltes vegades ho diuen, no? Quan arriba un huracà al Caribe, el problema és que s'alimenta. L'huracà es forma en l'Atlàntic, arriba carregat d'una determinada quantitat d'humitat, però quan arriba a les aigües molt més calentes del Caribe, aquesta humitat creix molt més i el que fa és alimentar ese cicló, no? Aleshores, així passa el mateix. La temperatura del Mediterrani, un mar tancat, estancat, genera moltíssima humitat i què ocorreix? Que només arriba a terra, augmenta, bueno, i sempre sol ser el mateix efecte, no? Quan allò tropeça en algo gelat, el primer que fa el vapor d'aigua és condensar-se. Aleshores, depèn de la velocitat, com ho fas i quanta humitat tingues, pues tindràs més o menys pluja. Així, per sort, la part està dels vents huracanats i aquests fenòmens que produeixen aquestes destrosses deguts als vents, ens els estalviem. Però la part de l'aigua trobo que anem prou, que n'hi ha, prou malament, n'hi ha de sobre. I sobretot, ja dic, quan tenim esa humitat tan alta en la mar. Esa calentor que genera esa humitat.
Però això es fa com passar l'estiu, no?
Sí, i després, després és el bonic de tindre ara, disposar de xarxes d'estacions de meteorològiques d'aficionats, és que també tens molts llocs on fixar-te, no? I veure, molta pluja, això li encanta a la gent saber. On ha plogut més? On ha plogut menys? I així, pues mira, el meu poble, no sé quants més, i el meu poble no tant. Però hi ha pobles que són agraciats sempre. Sempre és
el meu.
Sempre es toca la loteria.
El meu també tinc ahí bona sort, però és normal, perquè després tota l'orografia local té molta influència. Així, bueno, ho sabeu, que normalment només plou i plou de forma abundant quan ens entra la típica llevantada, no? El temps, les núvols carregats d'humitat que es venen de la Mediterrània i que quan arriben, sobretot si van relativament baixos, ens arriben a la costa, tenim una costa molt abrupta, en especial en Sarajevo de la Marina, bueno, en Castelló també, no? I què passa? Que aquest vent ens entra carregat d'humitat, en núvols molt carregats d'humitats, tropecen en les nostres muntanyes, que en seguida ens envien a 700-800 metres aquests núvols. Al pujar aquesta altura, en seguida tenim un baixó de temperatura i condensació molt ràpida. Aleshores, n'hi ha poblacions que estan normalment al voltant i en els extrems de valls oberts cap a l'est, que sempre paguen el problema, no?
Com el cas de Pego.
Com el cas de Pego, clar.
Ara que José Miguel no s'ha lliurat,
esta vegada tampoc m'ha lliurat. No. També tinc les mateixes muntanyes allà.
Ha tingut una malifeta i ha entrat un llamp des de casa.
Ah, és l'altre, sí. Els llamps, això no ho hem parlat en els temes de seguretat, però, clar, moltes vegades l'estació meteorològica està molt exposta precisament als factors ambientals estos tan extrems. Què passa? Pues has de tindre la precaució. Jo, per sort, l'estació ha resistit el problema, no així la part de les comunicacions. La meva connexió d'ADSL i de connexió d'internet ha estat fallada durant quasi tota la setmana, però ara ja està altra vegada en marxa. Però l'estació té que estar protegida un poc per això. Perquè en un moment donat és fàcil que caigui.
Sí, jo estava pensant mentre estaves dient-ho i a més m'havia comentat alguna cosa ell que t'havia passat això, però... Però la família sana i estàlvia, tots. Això és el més important.
D'ahir no tenim queixa.
Vale, abans comentaves que quan estàvem, per exemple, a les cases iaios, jo ho recordo també que quan estàvem tots ahí pendent de l'oratge, el meu iaio em deia, Débora, calla, que el meu iaio està escoltant això. Aleshores, jo m'agradaria que ens comentares. Consideres que els mitjans de comunicació donen la informació sobre l'oratge d'una manera clara perquè arriba el ciutadà? De fet, ara estàs explicant-nos-ho tot i jo trobo que podries fer un molt bon home del temps.
No.
L'home del temps.
L'home de l'oratge.
No. Hi ha gent que ho fa molt millor que jo. Teniu un exemple. Els programes del temps tenen un seguiment... caldria fer estudis a veure de...
A mi m'agradava molt el Fred. No digues, sí, Pico, m'encantaven els seus refranys i les fotografies...
No, és que és un cant que la veritat es pot disfrutar, perquè a més és sempre normalment disfrutem d'un, en particular així en la comunitat, d'una climatologia molt variable, no? És que sempre la temperatura són 25 graus, no fa vent i no plou. Pues no tindria cap gràcia allò, no? Així, de quan en quan tens una sorpresa d'estes que t'anima i fa que sigui interessant. I fa que la gent tingui interès per la meteorologia. I jo crec que, si us fixeu, millor, pues, en moltes xarxes que podeu trobar en internet que interconnexionen estacions d'aficionats, van a més. La gent veu els programes, li crida l'atenció quan diuen, bueno, pues així ha plogut tal, la temperatura màxima ha sigut en estos pobles. Jo trobo que sí, que estan fent-ho molt bé. Jo diria que caldria a lo millor fer un poc més de... tindre alguns programes en un poc més de temps, dedicat a formar a la gent, a... no sé, que no fora només la típica descripció del que ha passat, sinó entendre un poc més els fenòmens. Però, per altra banda, és el que parlàvem abans, l'estètica ha canviat molt, ara ho veus pràcticament visual, l'evolució al Sant Demà, i per altra banda també la gent està molt a l'aguait del que conten. Jo trobo que ja no tant per això de dir, oh, l'errada totalment, perquè ara jo em sembla que mentre les coses estan en un entorn normal, les prediccions solen ser molt bones i molt adients.
Sí, fins i tot ara n'encerten ara per ara.
Sí, però exageradament bé. Jo em pensava que sí fem bones prediccions i les fem, però aquest estiu he tingut ocasió d'estar en Estats Units i he vist prediccions absolutament increïbles, perquè, bueno, a banda de que estàs menys familiaritzat en com és allí el clima, no? I les condicions meteorològiques, però he vist coses que em van deixar bocabadat, és a dir, de veure una predicció de dir, no, estava esperant, hi ha una tormenta en tanta precipitació i tal, i tu dir, no, això no és possible, si no es veu un núvol, això no fa pinta de que n'hi hagi cap tipus de tormenta, estava esperant, no podria ser. I res, puntualment, a l'hora que van dir que es produiria, es produís. No?
Això mon pare també sap fer-ho.
Sí, clar, però és que... Però saps per què?
I no té tant de mitjà ni res.
No, però saps per què?
I jo li faig molt de cas.
Clar, perquè és molt important la història. Conèixer com... conèixer el teu terreny. Clar. Això et diria que si anaves a fer una predicció molt puntual, tu saps... fixes en moltes coses que igual no són estrictament mesurables. Tenim quantitat de refrans, des de que quan vegues les oronelles volar baixetes és que plourà. I en efecte, tu potser no fixes, perquè però la persona que ha estat anant al camp i ha estat a l'exterior i la climatologia per ell representa algo de veres important, perquè li pot afectar al seu cultiu, a la seva ramaderia, té que tancar els animals quan vinga allà. Aquestes persones, per necessitat, han tingut que fixar-se en aquestes coses, perquè no han tingut possibilitats de mesurar altres variables. I clar, fan prediccions i les encerten.
Jo vaig tindre una anècdota curiosíssima, perquè recorde que era el 10 d'agost de fa 4 anys. I estàvem a la platja, estàvem sopant, tal... Feia 20 dies que m'havia comprat jo el cotxe nou, val? I mon pare, tot tranquil, allà sopant, em diu, guarda el cotxe.
Que farà pedra.
Guarda el cotxe, jo, acabaré de sopar. Guarda el cotxe que ve de Sant Pere. Jo, Sant Pere, què és Sant Pere? I és una parada que hi ha al riu de Bullent, de, per allí, bueno, qui conega la zona, que està un riu que està entre Pego i Oliva i tal, que ve de Sant Pere, jo, però qui ve de Sant Pere?
La trona.
I de seguida, fes-me cas, i jo entre corrents i agafe un edredó. El tire damunt del cotxe, no em va donar ni temps. La part del cotxe que es va quedar fora, tota plena de clots, de les pedres com el puny. Però és que no veies núvols, no veies res, i de sobte una pedra seca, 10 minuts intensos, que van ser terribles, jo tirant-me damunt del cotxe... tot una cosa.
Això et dic perquè, és molt... el clima repetitiu, el
sí,
clima
sí, sí.
Precisament és això, és tratar de definir aquestes circumstàncies i el clima en els jocs locals, quan trates de fer una predicció local, pues es veu, primer, que és cíclic, que la gent, quan passen les mateixes circumstàncies, és que està clar que van a produir-se els mateixos fenòmens.
Sí, sí.
No, sempre, no? Quan vegues Segària en els núvols de cal tipus, quan vegues el Montgó en cobert de tal manera, pues saps que tindràs una setmana de pluja. No? I tu dius, com és possible? Sí. No? Però, clar, és que aquestes persones diuen al seu voltant la història de 5 generacions de gent dient el mateix i passant el mateix.
És la tradició oral, sí, clar. Ells no enregistraven res, però ho tenen en la memòria.
Sí, clar. Això és molt important.
Clar, clar.
El meu poble també es diu, hi ha una dita, Nules, la Plana de Castelló, es diu, quan el puntal, que és la muntanya que hi ha Nules, quan el puntal fa capell, pica espart i fes cordell. Vol dir que quan està tapat el puntal vol dir que plourà, ha quedat a casa i fes cordell. Aprofita el temps per a fer cordell.
I són coses encertades perquè estan basades en... Estan basades en el mateix que les estacions meteorològiques aquestes, en registres de molt de temps, en molta paciència i el més...
L'observació
i de memòria. Forma intensiva i en memòria, i en tindre-ho apuntat.
Sí, sí.
En aquest cas és memòria oral, però
sí, sí, sí.
És memòria oral. I això cal tindre-ho en compte. Avui en dia, a banda d'això, pues, tenim coses que són mesurables, que es poden mesurar i que... possiblement si la gent tinguera costum i tinguérem totes aquestes dades a l'abast de senyors que ho entenen, en aquestes variables fan uns models que no ni més ni més que fer el model de so, dir, quan allò estigui a Xina, sí, va ocórrer.
Les variables això. Serien així, les variables. Sí.
Si les segurament si les podem medir i les podem posar en l'ordinador i acertem el model, segurament seran encara amb més precisió que això, però no deixen de, per això de ser més vàlides les que fan els nostres avis o els nostres pares.
Bé, jo volia preguntar-te que en quanta antelació poden saber l'horatge que farà?
Depèn, com tot en aquesta vida. Cada vegada amb més antelació. Cada vegada amb més antelació, perquè avui en dia no només estem veient l'horatge que fa en el lloc on volem estudiar, no? Fixem geogràficament el lloc on volem determinar l'horatge. Si tenim un poc de sort, podem recollir moltes dades d'estacions que hi ha i d'informació meteorològica que hi ha en aquesta zona geogràfica. Però a banda d'això, tenim altres possibilitats que fa uns anys no teníem. Que és que inclús avui dia des de ta casa pots baixar-te la imatge de satèl·lit de com han estat l'evolució dels núvols, de la temperatura del mar, però fàcilment, en qualsevol pàgina web piqueu allà i veureu temperatura del mar i pots veure com ha anat evolucionant la temperatura del mar en les últimes hores, que és molt important, sobretot en les zones costeres. Les construccions nuboses com han estat formant-se, el cicló o l'anticicló com està formant-se, i tota aquesta informació per a l'àrea que vols la coneixes, no només d'aquesta àrea sinó de tot el seu voltant. Aleshores, a medida que tota aquesta informació són capaços, a més de tratar-la més ràpidament, doncs són capaços de predir les coses en molt més temps. I el curiós del cas és que si tens la informació avui en dia i la tens perquè ja et dic que no són una connexió a internet, un dia pues, tens les imatges, les fotografies de satèl·lit, tant de visible, d'infrarojos, d'humitat, de fa 15 minuts. O sigui que és difícil no poder dir de si un quart d'hora plourà, perquè pràcticament estàs també veient la imatge del radar com està plouent en el terme del costat, en el poble del costat. Aleshores saps que normalment si saps això i saps cap on bufa el vent, molt difícil serà que no encertes. No? I cada vegada amb més antelació. Amb més antelació i amb més precisió, que és l'important.
Bé, i ara ja, per acabar, perquè estem menjant-nos el temps de les altres seccions...
Perdoneu, m'enrotllo amb les persianes, ja sabeu. No tornareu a convidar, ja ho sé.
No, és que este tema ens encanta, no?
Ho passem molt bé, per això.
Ho passem molt bé. I recordem moltes anècdotes i coses, però actualment trobem que les noves tecnologies, i tu saps ben bé, tracten molt la meteorologia, s'utilitzen molt, no? Però internet és un bon mitjà per conèixer l'horatge i quines pàgines es recomanaries?
Molt bo, molt bo. Llavors, jo us recomanaria qualsevol xarxa, bueno, sobretot, hi ha llocs on hi ha molta informació, com són les organitzacions estatals de meteorologia, tant les de l'Estat espanyol com l'Agència Espanyola de Meteorologia, Meteocat, el CEAMET, que és precisament la Universitat Politècnica té molta vora en ell, i tenen allà molta informació. I a mi m'agradaria que a banda d'informació general i de prediccions tinguin també molta informació de dades que tu després pogués treballar. Això no hi ha tant, però bé. Per altra banda, n'hi ha informació molt important per a l'aficionat de com té que instal·lar la seva estació, quines cures té que tindre a l'hora de replegar les dades. Això és important. I després hi ha una altra cosa molt important, que és les xarxes d'aficionats. No? Meteorred, Meteoclimàtic, Meteònix, són... llocs on molts aficionats s'han posat molta feina, moltes hores de treball, i bueno, ja sabeu, no? Uno normalment, si en el seu treball li posa molt d'esforç i molta dedicació, i si és seriós procura que el seu treball isca bé. Ara, no es pot comparar amb la seva afició. Si uno té una afició, ahir li tira el ton, no? Aleshores, hi ha que fixar-se en aquestes xarxes d'aficionats perquè de veres li posen tot l'entusiasme del món, i hi ha gent molt interessada en coses molt variopintes, des de instal·lació de les estacions, des de el registre de dades, des de prediccions i models. N'hi ha gent que discuteix de models complexes i que jo, vamos, trobo que està en un nivell molt, molt interessant en xarxes d'aficionats. S'ho val la pena, sí. Home, internet, en això, en qualsevol cosa.
Moltes gràcies.
De res, Alicia.
Gràcies.
Moltes gràcies a tots per escoltar.
I ara escoltem On és la gent, una cançó que tracta de la soledat i com ha canviat la societat en els darrers anys.
On és la gent que cada cop es fa més trist sortir als carrers? Si són carrers aquests deserts de vidre, ferro i de ciment, on és la gent? On és la gent? On és la gent? No és bo que l'home es tanqui a casa amb doble pany. L'isolament porta sovint la mort per massa intimitat. On és la gent? On s'amaga? Que per saber dels nostres fills molt aviat ens trobarem, introduint codis secrets a alguna adreça d'internet. Thank you. està passant, que no hi ha Déu que quan et parla et miri als ulls, que ja ens basem virtualment per evitar perills severs. On és la gent, la humanitat? Què se n'ha fet d'aquella Barcelona de 76? Semblava que la vida era una joguina entre els deu dits. 20 anys després, on és la gent que els visitants, senyors dels cels, indiferents passen d'allà, d'aquest planeta silenciós, navegant sol cap al no-res? On és la gent?
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Joan Isaac, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules penell i gebre, que estan directament relacionades amb el tema que tracta José Miguel Femenia avui al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que Toni ens llegirà tot seguit.
En la Grècia i la Roma antigues, els penells sovint estaven representats per Bòrees, que era la personificació del vent. Aquesta nit ha fet tant de fred que la rosada s'ha convertit en gebre, cosa que dificultava la conducció per carretera.
Pel que fa al mot penell, és un aparell que serveix per assenyalar la direcció del vent i que consta d'un dispositiu generalment en forma de sageta, capaç de girar, espentat o empès pel vent al voltant d'un eix vertical. Se sol trobar a dalt d'algunes construccions, sobretot els campanars de les esglésies. Cal recordar que hem de dir penell i no veleta per a referir-nos a aquest aparell. Quant al mot gebre, en el context de la meteorologia, ens referim al conjunt de cristalls de gel o glaç que provenen de la sublimació de vapor d'aigua atmosfèric quan aquest entra en contacte amb una superfície amb temperatura inferior a 0 graus centígrads. Recordeu que hem de dir gebre per a referir-nos a aquest fenomen i no escarxa. I ara volem que penseu què vol dir en valencià aquesta dita. Escoltem-ne, Toni, quan vulguis.
He eixit al carrer i he pensat, cel a borreguets, aigua a canterets, val més agafar el paraigua.
De segur que la sabeu, però si no és així us la comentem. Aquesta dita es diu aquesta dita es diu perquè quan apareixen núvols amb la forma d'aquest mamífer, el borreguet, s'ha observat que plou molt.
I a continuació escoltarem Cor Pur, una cançó que obtingué el Premi Cerverí de Girona a la millor lletra.
Thank you. treballs d'entrenyins. Va sortir el sol de la tarda, com si la nit no portés l'alba, en cremar-nos cap vespre. I a la nit, freda rosada, va calmar-nos les ferides d'aquell foc. I un joc d'algues va hostiar-nos per tots.
Per tots, un full de sol, 3.000 fulles de tres branques tancaren el sol per sempre. I la lluna solitària ens separà l'un de l'altre com la raó de sal som.
Quan ens mirem ara, la impotència s'ha fet reina dins nostre i voldríem abraçar-nos, car la mort per sempre. Però no trobem la manera, vàrem perdre la falla en un llac.
I el seu cos brut va rebre el seu cos pur. I el seu cor brut va rebre el meu cor pur.
I vam unir junts la puresa per damunt amb entranyines
en un amor que avui es tanca com la llum de l'últim dia
quan fa mal tornar a néixer.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Roger Mas, considerat com la veu més bonica que ha donat mai la cançó catalana, donem pas a l'apartat de Preguntant, es va a Roma. I la pregunta d'avui tracta sobre les neveres de la Mariola. Antigament, a la serra de Mariola, es guardava en diverses construccions, anomenades neveres o caves, la neu que hi queia i que després es consumia a les comarques pròximes i fins i tot en algunes de més allunyades com la costera o la ribera. Avui, podem visitar encara les restes d'aquestes neveres històriques, la vella cava arquejada d'Agres, construïda a la darreria del segle XVI i que romangué en ús fins al 1939, la cava gran o de Don Miquel, del segle XVII, a cavall entre Bocairent i Alfafara, la caveta de l'habitació, que conserva bona part de la volta de maçoneria, la del Voltor, construïda el 1696. Un fragment del llibre Proses de viatge d'Eduard López Chavarri de l'any 1929 ens explica per què Agres era conegut en altres temps com el poblet de la neu. Escoltem-lo, Toni.
En temps passats, encara viuen persones que ho han vist. Sortien d'Agres totes les nits, a l'estiu, llargues teories de mules i ases, guiades per ombres misterioses. Semblaven caravanes de contrabandistes que pels gorgs i les costeres caminaven en la foscor i el silenci de la nit. Els homes que allò guiaven triaven passos difícils, ignorats, amb la intenció d'arribar prompte a la fi de la seva missió, abans que els raigs del sol pogueren ferir la preuada càrrega. Aquelles misterioses caravanes eren les que portaven la neu, les càrregues de neu que a les penyes d'Agres arrepleguen en pous a propòsit i a llocs on és fàcil veure la neu tot l'any. I d'allí era portada a lloms d'animals fins a distàncies relativament grans, perquè no solament anava al Coi o a Albaida, sinó a Xàtiva i a altres poblacions d'aquelles valls. Avui, les caravanes nocturnes ja no existeixen. Els camins de nevera són aprofitats només per pagesos i caçadors. La prosaica barra de gel artificial i feta màquina substitueix a la pura neu de les muntanyes que feren els núvols.
I la pregunta d'aquesta setmana és: a més de la neu, la Serra de Mariola oferia tradicionalment un altre producte natural als habitants dels pobles veïns, les herbes medicinals i aromàtiques, Per això diu la cançó popular: Serra de Mariola, tota a floretes, on van les socarrades a fer bogetes. Les bogetes són les matetes d'herbes, però qui són aquestes socarrades de les quals parla la cançó? Repetim la pregunta. A més de la neu, la Serra de Mariola oferia tradicionalment un altre producte, natural als habitants dels pobles veïns: les herbes medicinals i aromàtiques. Per això diu la cançó popular: Serra de Mariola, tota floretes, on van les socarrades a fer bogetes. Les bogetes són les matetes d'herbes, però qui són aquestes socarrades de les quals parla la cançó? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es dona a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntàvem el nom de la regió que incloïa Montpeller, una de les ciutats més riques i dinàmiques de l'època. I la resposta és: Montpeller pertanyia a la regió occitana del Llenguadoc, actualment dividida en dues regions franceses, la de migdia Pirineus, amb la capital a Tolosa de Llenguadoc, i la de Llenguadoc-Rosselló, amb capital precisament a Montpeller. Aquesta setmana la persona guanyadora és José Vicente Tomás Verdú. José Vicente, ja saps que pots passar pel Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera, i a replegar el teu regal. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins a la setmana vinent. Però avui m'agradaria acabar amb una cita de l'escriptor argentí Enrique Ernesto Febraro: quan plou, compartisc el meu paraigua. Si no tinc paraigua, compartisc la pluja.